Si no fos per l'hoquei, que és l'únic resultat que se salva, almenys dels fonamentals en la informació esportiva del cap de setmana, per la resta, per respirar una mica. El Sobrense va perdre a casa del Vistalegre per 1-0, la Unió Esportiva Sitges va perdre a Iguadols davant del Piera per 1-2, al Sobrense B no li van sortir bé les coses a Olivella i l'Olivella va guanyar per 3-1, el bàsquet Sitges no va poder imposar-se al Valls i el Valls va guanyar per 77-64, a Valls, que deu haver fet un vent aquest cap de setmana perquè per pàtria de vent posin a Valls. El rugby Sitges, que va perdre davant el rugby del Barça, la primera derrota de la temporada, per 20-13, i l'hoquei Sitges, que va guanyar el Reus Plom per 4-6. Per tant, l'hoquei salva els mobles d'un cap de setmana. Toni, bon dia.
Bon dia.
Pitu, bon dia.
Bon dia, bona hora. Estava intentant mirar a veure si hi havia algun resultat per aquí. Sí, el del sènior femení del bàsquet Sitges, que va guanyar el Xamba en
Vinga.
El començament de la segona volta. Precisament divendres vam parlar amb el Xavi Massana, que és el segon entrenador, i ens va dir que l'objectiu clar aquesta temporada almenys era arribar a les 15 victòries. Ja en tenen 11 amb la d'aquest passat dissabte, per tant, l'objectiu més a prop. Per la resta, bé, ho acabes de comentar, una miqueta un cap de setmana doncs bastant fatídic en matèria de resultats.
La derrota menys previsible?
La menys previsible, ostres, és bona aquesta.
I no dic perquè totes es preveiessin, sinó perquè suposo que hi ha rivals als quals creus que t'hi pots...
La del Sitges.
Sí, la del Sitges.
Jugava a casa, sí que jugava amb en Piera, que portava bons números, però, home, tal com estava jugant el Sitges, un pensava que podia guanyar aquest partit. Ho tenia més complicat el Sobrense, perquè sabien que jugava al camp del Vistalegre, que és un camp que fins aleshores havia empatat, però no havia guanyat mai. I doncs, clar, ho tenia més complicat. Jo penso que el que ho tenia més fàcil per guanyar, el que pensàvem nosaltres, almenys jo, que podia guanyar era el Sitges.
No, que us dic, el més previsible. La
sensació ara que has parat del Sitges és que l'equip punxa, perquè tu quan perds a casa punxes, evidentment. Ja explicàvem divendres que el Piera tenia bons números fora de casa. Havia guanyat, em sembla, fins a 5 partits. Per tant, era un rival a tenir molt en consideració. Ja que hem començat per aquí, el problema dels Sitges de dissabte és que se't posen 0-2 amb dues errades del porter. Clar, aquí hi ha una cosa que el Rafa ha vingut explicant per activa i per passiva. Estem jugant amb un juvenil, amb un nano de 16 anys. L'estem exigint més del que el pertoca a la seva edat. Ell ens hauria d'ajudar de quan en quan, no cada setmana, i portem ja, què va dir, un parell de mesos amb Ivan Daza a la porteria, que el nano ho està fent de conya, però clar, amb un nano de 16 anys no l'estàs ajudant a créixer futbolísticament en aquesta situació, no? En aquesta situació...
Ni li pots demanar aquella maduresa inherent als porters,
evidentment.
Allò, aquella capacitat de saber veure moltes situacions que només l'edat ajuda, no?
Dissabte et comet la primera errada i clar, això ja et condiciona pel resta del partit. Després et fan el segon, clar, això ja genera aquell punt de desconfiança, la defensa, no... Però bé, el Sitges es va posar 1-2 a poc d'acabar la primera part i això semblava que podia ajudar l'equip a entrar de nou al partit. Un partit estrany en el sentit que l'equip, sense jugar allò del tot bé, tampoc ho va fer del tot malament, va tenir ocasions, va generar ocasions, el problema és que no les va convertir. I el Piera amb una bona defensa i a la part final doncs, intentant ja fer el tercer, que no va arribar per sort, doncs el Sitges va quedar amb aquest 1-2 que és un xof perquè ho dèiem clarament, aquesta jornada el Sitges podia perdre tranquil·lament en el tercer lloc i així ha estat, però clar, quan veus com han anat la resta dels resultats, que la Joventut Ribatana també es va deixar 2 punts a Riudebitlles després d'empatar 1-1, que el Vegas fins i tot també va empatar, però bé, el Vegas jugava una altra lliga, sí. I aquí el gran beneficiat d'aquesta jornada ha estat la Múnia,
clar, va fer el que tenia que fer, guanyar a casa seva, sí, és sí. Que de fet la Múnia jugava a casa, el Sitges també. Sí que el rival de la Múnia era més fàcil, perquè són els talets, però era un equip que estava guanyant partits, que portava una línia ascendent, que anava pujant, i doncs lo tenia bé la Múnia, però també dintre de tot també ho tenia bé el Sitges. Si el Sitges arriba a guanyar, doncs ara estaríem parlant d'un Sitges a un punt de la promoció, perquè la Ribatana va empatar al camp del Sant Pedro de Villa. Però passa una cosa, tu analitzes bé els Sitges i penses, sí, està fent una magnífica campanya, però té material per posar-se a un punt de la joventut ribetana?
Jo la sensació, i així li vaig preguntar al Rafa, és que en aquest equip, si l'Àlex Pérez no fa els gols, clar, qui els fa?
És que no, no té cap més.
Al davant falta alguna cosa més. Sí que va jugant el Gerard López, de tant en quant va jugant també el Ricard, però bé, veus que falten elements, i el Rafa doncs, és conscient que té el que té, i amb el que té haurà d'arribar fins a final de temporada, perquè...
Sí, perquè no n'hi ha més, eh?
S'ha intentat fitxar, però evidentment els jugadors, si no et demanen diners, et demanen feines. I bé, de moment el club no està disposat ni a una cosa ni a l'altra.
Això no ha canviat, eh?
No ha canviat.
Com fa molts anys enrere, en què la feina o el sou era...
Sí, evidentment,
era la moneda...
Quan, si no em dones diners, com sí, a mínim sí, aconsegueix-me una feina. I, però bé, ja et dic.
Clar, és que es troba amunt la múnia, doncs que si necessita jugadors, fitxa, perquè si no paga, dona feina, o un joventut ribetana, doncs que li faltava dos elements i que l'ha fitxat.
D'acord, perquè... vols dir que la competència té, clar, capacitat, clar, per...
I si el Sitges juga amb el que té, amb el que té, ha fet massa. No se li pot demanar
que,
més.
Que en el fons el que ha passat també era previsible, perquè el Sitges està jugant al límit de les seves possibilitats.
Clar, és que... Sí, clar, és
podríem dir-ho així.
És així, és que no n'hi ha més.
Per tant, es va perdre una oportunitat en aquesta derrota de col·locar-se en una bona posició, però també demostra fins a quin punt està sent difícil i exigent aquesta lliga per un Sitges que no pot...
I que, escolta'm... celebrem-ho que el Sitges a aquestes alçades doncs pugui estar discutint com a mínim el segon lloc a un equip com la Ribetana.
Sí, el que passa que si tens la cosa tan a prop, també te sap greu. I jo moltes vegades també pensaria i diria, el Sitges no pot. Val, no pot. Me quedo amb això, no pot. Sí que pot, però no pot.
Pot fins on pot. Uh-huh. Mm? Cap de setmana que ve?
El Sitges, per mi té un difícil àlid, i el Toni hagués preferit que el Sitges hagués tingut un partit més senzill, perquè visita el camp de l'Òdena, un Òdena que no ha perdut cap partit al seu camp, que ve de puntuar amb el Vegas, i que és un equip sí, que està allà en aquella zona de que mires cap amunt, però que ja estic bé allà, un equip difícil experimentat, ja et dic, jo sí que pot anar al Sitges i...
Sí,
i donar un bon resultat, però jo hagués preferit
i donar la campanada, eh?
Un altre rival
més assumible,
més assequible, però bé.
Vista Alegre 1, Suborense 0.
Partit allò que fèiem el resum, no? Ara aquí dalt jugues potser a no perdre i acabes perdent.
Sí.
Normalment quan jugues a no perdre acabes perdent. El Suborense que va sortir a intentar parar una miqueta la sortida del Vista Alegre, però encaixa el gol al minut 23 i això ja condiciona una miqueta la resta, tot i que l'equip no fa un mal partit. Jo penso que mentre va mantenir el sistema de tres centrals, ostres, la cosa va funcionar bastant bé. Va tenir ocasions per poder com a mínim empatar i marxes amb aquella sensació de dir, ostres, hem perdut per la mínima amb un gol al minut 23, hem jugat doncs com a mínim per igualar el marcador i ens n'anem amb aquest 1-0 que fa mal. Potser el que sorprèn és després quan l'entrenador et diu que bé, està emprenyat, està disgustat perquè ha vist jugadors que no ha mostrat l'orgull i l'actitud suficients.
Estava molt emprenyat, en Lluís.
Déu-n'hi-do.
Bastant.
Basant-se en això que comentem, que ell havia vist alguns jugadors que potser van mostrar fins a cert punt una mica d'indolència, no? I això en un partit de primera catalana no t'ho pots permetre.
Sí, a més, valorant, per exemple, un Cristian Laguna, doncs que va estar tota la setmana en grip i que va jugar 5 minuts, i ell diu que els 5 minuts que va jugar aquest noi va demostrar per què està jugant aquest equip, i en tot el respecte per aquest jugador, un jugador que teòricament és del B i que està en l'A i que surt a 5 minuts i que ho dona tot. No ho sé, a mi no me va semblar el Suborense no me va donar males sensacions. Jo penso que fins a l'últim moment vaig creure que el Sobrense podia empatar, perquè de fet el Vistalegre va marcar el gol i s'ha acabat. Tenia un jugador que és el que potser portava de colcó a la defensa del Sobrense, que era el Sami.
El número 9 d'ells.
Un
jugador molt corpulent, un jugador que juga molt bé doncs, amb el cos,
que va enviar una pilota al pal a l'últim, que també ell valora molt una jugada que va fer en els últims instants,
sí,
que no pot fer aquesta
ja estava,
jugada.
Estaven però, tots clar, abocats a l'atac.
El Sobrense estava abocat, no? Jo penso que el Sobrense no em va fer un mal partit, el que passa que juga amb un equip que és molt difícil marcar-li gols, que de fet han jugat 180 minuts i el Sobrense no ha estat capaç de marcar-li un gol al Vistalegre i ha perdut els dos partits amb el mateix resultat,
el mateix marcador,
per
sí,
un
sí,
gol
0-1 va guanyar aquí a la primera volta i l'1-0 d'ahir que talla aquesta dinàmica positiva que semblava haver trobat l'equip, no? Després dels tres últims partits amb aquells 7 punts que l'equip havia aconseguit sumar. I bueno, ara a tornar a començar
a casa,
a intentar assegurar els punts d'aquest diumenge aquí amb el Sant Ildefonso, perquè després vas a Balaguer.
Sí. Jo torno a repetir el mateix.
I Balaguer em sembla que és terra prohibida.
Sí, jo torno a repetir el mateix, Pitu. La salvació està a casa,
Sí.
La salvació està
ara
a casa.
Ara sí.
Tu tens que sumar els punts de casa i el que vingui de fora és una torna, no? És allò que mira, sumes, però tu estàs obligat a sumar els punts de casa. I si sumen tots els punts de casa, o pràcticament tots, el Sobrense se salvarà.
Sí, estic d'acord.
Olivella 3, Sobrense B 1.
Sobrense B que ha deixat també de banda la bona dinàmica que portava. Ja va perdre la setmana passada 1-3 aquí a casa amb el Riudevitlles. Ahir va jugar Olivella, un Olivella amb problemes al penúltim lloc de la classificació. I bé, aigua beneïda, suposo, per l'Olivella, Toni, amb aquesta victòria 3-1,
sí, sí,
que els reforça en el sentit d'intentar doncs lluitar per aquesta salvació. I el Sobrense B, doncs, que amb aquesta derrota, bé, allò de hem de continuar treballant per intentar millorar els bons registres.
Sí, 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 aquest és el camí a seguir, no? En Sobrense B, que també té que millorar moltes cosetes, perquè doncs, potser la missió del Sobrense B és que n'hi ha jugadors de l'A que puguin tenir minuts si surten de lesions. De fet, aquesta és la seva missió, però millorant cosetes, també aquest equip jo penso que pot fer millor campanya, perquè té millor equip que un altre.
Ara no recordo, però pot ser que vingui la Múnia?
No, la Múnia juga amb el Cubelles.
Amb el Cubelles, sí senyor. Sí, sí,
la Múnia
sí, sí,
juga
sí.
amb el Cubelles.
Vale. No, ara estava pensant perquè allò, mirant una miqueta el calendari, el que li ve al Sobrense B, que juga amb el Molanta.
Molanta.
Jo estava a punt de fer la pregunta.
Per això.
Valls 77, Bàsquet Sitges 64. No hi ha manera.
No hi ha manera, sí que l'equip viatjava amb baixes d'homes que són fonamentals, com l'Edu Riu, el Nacho Velasco tampoc va poder jugar, un dels bases. Partit ja que el primer quart te'n vas perdent de 10, ho arregles una miqueta al descans, amb un 40-29, però bé, al final doncs, aquesta derrota que demostra una miqueta el com està l'equip, i clar, si hi ha un equip que potser anímicament no està bé encara, li restes potencial en quant a jugadors, doncs et pot acabar passant el que li va passar a l'equip a Valls. No sé què dir, perquè clar, són tantes derrotes, són 10 de consecutiva. És una motxilla que pesa molt. Ara pot semblar impossible que l'equip aconsegueixi el gran objectiu
de mantenir-se.
Ara, a dia d'avui, a 6 de febrer, no sabem el que pot passar d'aquí un mes o d'aquí dos. I com que això no ho sabem, el millor que podem fer és pensar en dissabte que ve, aquí amb el Cerdanyola, intentar guanyar el partit, perquè és allò que diem sempre, quan perds tant vol dir que estàs més a prop de guanyar.
Mm-hmm. Està clar, sí, sí. Això és un exercici de resiliència.
I l'equip necessita fer un clic i necessita treure's com a mínim un parell o tres de pedres de la motxilla per
Per veure una mica
sí,
de llum,
per
eh?
Alliberar una miqueta aquesta tensió de pensar, ostres, estem competint, no ho estem fent del tot malament, però sempre acabem perdent. I una, i una, i una, i una, i clar, quan són 10 setmanes consecutives, això fa mal.
Doncs a veure si dissabte que vem el Cerdanyola, la fortuna es posa una miqueta de cara. Futbol Club Rugby, Futbol Club Barcelona Rugby 20, Rugby Sitges 13, la primera
sí,
derrota del
la
Rugby
primera
Sitges.
De la temporada, eh? Clar,
ara no... sempre es pot dir que mira davant del Barça.
Sí, és l'equip que lidera la classificació en aquesta divisió d'honor catalana. L'equip pensa que venia de tota la fase primera de la Lliga sense haver perdut cap partit i portava 4 partits més d'aquesta segona fase sense perdre. Per tant, bé, era una derrota, allò que penses que podia passar.
Aquesta sí que entrava dintre
del programa. Aquesta sí que podia entrar
dintre
de les possibilitats de que l'equip perdés, i bé, al final aquest 20-13 que no altera gens. Sobretot el que l'equip doncs, pot fer i pot oferir aquesta temporada, que és classificar-se entre els primers de la divisió d'honor catalana.
I Reus Ploms 4, hoquei Sitges 6.
Bé, una més per
una
seguir,
més de moltes, eh?
De moltes, per seguir doncs, amb aquest frec a frec amb el Monjos, un Monjos, m'ho he apuntat, que va guanyar 1-17 a la pista del Navarcles, que precisament serà el proper rival del Sitges aquest proper cap de setmana. És a dir, que el Navarcles es pot endur una bona tunda, perquè en dues setmanes visita els dos primers classificats. En fi, que de moment hi ha aquesta diferència mínima de 3 punts entre el Monjos i el Club Patí Suburb Sitges. Diem el mateix a cada setmana, el partit clau serà quan vingui el Monjos aquí. Mentrestant, tu no pots cedir cap punt, això també, perquè el Monjos no perdrà.
Queda dit, eh? Més informació avui a partir de les 4 en el temps de descompte. Pitu, gràcies.
Ah, molt bé.
Toni, gràcies. 5 minuts, encara no hi tornem, perquè substituirem les notícies per una espècie de, allò, com els cines, intermedio. Hi ha el judici que ha començat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 3:15 tard i, per tant, tornarem després d'aquesta petita pausa. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.